set setmanes per les eleccions a Catalunya. I jo penso, aquest ritme d'anar les coses a pitjor, jo no... Vaja, no sé. No sé en quin escenari ens podem trobar. No sé si compartiu aquesta sensació de...
Totalment.
D'un problema greu que va cada cop pitjor.
Com li deien, el tripartit, no? Que era un draoncant. No, aquí estan passant coses molt ràpides.
La cosa que no té final, no? O sigui, el final de què caure.
I queden 50 dies, no? Una mica menys de 50
47 avui.
47 per les eleccions. I llavors tot pot canviar quan un pensa que... que el govern porta la iniciativa, després això canvia cap al bloc sobiranista, torna cap al govern central. En tot cas, el que hauríem de demanar, jo crec que analitzar i demanar, que és que hi hagi unes eleccions, diguéssim, amb molta participació, que de veritat es confrontin tots els programes i tots els projectes de futur, i que d'aquí surti un govern que pugui negociar el que es consideri amb el govern central. El que passa és que hi ha una situació judicial que haurà de tenir algun tipus de sortida. Jo no veig que això pugui...
Dijous, Manchón, jo recordo sentir el Màrius Carol en aquesta ràdio al vespre, quan s'havia anunciat ja l'empresonament de Puigdemont, de Junqueras i de la resta de consellers que eren a Barcelona, que no estan a Brussel·les, per tant. Alguns van pensar, deia Màrius Carol, que el dia 21 era una bona sortida per començar a solucionar el conflicte, no? Unes eleccions. Diu, avui tinc la sensació que ja s'ha emmerdat la situació, que és a dir, ni amb les eleccions del 21 això se soluciona. Carles.
No, efectivament, i si les coses segueixen... Bé, només que es quedessin allà on som, ja penso jo que el dia 21 no es resol. Però si anem evolucionant a més, jo crec que hi ha el vaticini d'un front, diguem, electoral a favor del dret a decidir del referèndum, digueu-li com vulgueu, i un altre de... jo crec que això es va consolidant i això acabarà passant, perquè el mateix dia a dia, la mateixa realitat empenyarà cap aquí, no? Va empenyent. Però només tal com estem, ja no resolem massa res, perquè ja sabem que si hi ha un dels blocs que guanya i que planteja alguna cosa que no estigui contemplada en l'actual Constitució, doncs el 155 continuarà, per tant, serem allà mateix. I el que és evident, almenys a mi m'ho sembla, és que des del bàndol dels constitucionalistes, especialment... jo, una cosa és preocupar-te personalment i afectar-te personalment, però des del punt de vista de l'anàlisi més política de tot plegat, jo quan em vaig preocupar de debò va ser el diumenge, quan vaig veure l'escenari de la manifestació, ves que veure quan vaig escoltar el que es deia des de dalt de l'escenari de la manifestació constitucionalista. Hi va haver-hi venjança allà dalt, o sigui, no hi havia, no quadrava un lema en què jo crec que moltíssima gent de bona fe van abans d'infestar-se, que era "tots som Catalunya", amb el que es deia des de dalt de l'escenari. Per tant, el plantejament ve molt picat, no hi ha ningú que estigui disposat a fer algun plantejament que pogués fer que seure a una taula fos possible, ja només em refereixo a això. I a més es va picant amb decisions, vaja, jo l'altre dia amb un panelista tan considerat i tan bo i tan potent com és el Marc Molins, no? Que ell, fent valer la seva condició d'advocat, doncs, i intentant defensar el que és la seva obligació defensar, que és la imparcialitat, no? Em deia, ostres, és que ser imparcial no vol dir no equivocar-te. Però és que la jutgessa Lamela feia dies i dies i dies que escoltava a tothom dir que no hi havia rebel·lió. I després de dir que hi havia rebel·lió i que sigui el motiu per qual se'ls empresona, tothom, jo no he escoltat a ningú que digui sí, ningú, diguem, professional del dret, d'altres categories n'he escoltat molts, però ningú que digui que això se sustenta. Llavors, 118 planes d'un informe del fiscal general de l'Estat, que quan te les llegeixes te n'adones que el biaix polític és immens. Més, aquesta decisió costa molt de pensar que aquí darrere no hi ha un vistiplau del govern. Costa molt d'avançar-ho. Jo ho he intentat defensar, però és que arriba un moment en què costa moltíssim.
Ja ens acompanya també el Josep Costa. Què tal, Josep? Bon dia.
Bon dia.
De seguida la Ivanguera, Delgado, la Iva i el Josep.
Ole.
Us demano també a tots plegats, Delgado, que ja pots anar tu, Que ah, continues, ja, continues el portàtil.
M'has dit el segon, digues,
no, he dit Delgado, Iva i Josep. Ah, ja, us demano...
Jo crec que des de la setmana passada aquí el 155 està en vigor, eh?
Sí, ja, ja, ja.
Anem amb compte.
Insistiré que... Els galones es mantenen, eh? Perquè tu vas davant meu.
Insistiré... No, mai, 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 de cap de les formes.
Això m'ho estàs dient perquè canviï l'ordre i...
No, però això m'estic condicionant.
Sí, m'ha parlat.
Ja ho veig. No, no, una cosa, us demano el que sí que, com que hi ha molta gent que acorda passar per l'antena, us demano que les idees anem amb concisió.
Home, escolta'm, doncs mira, a l'hora de fer previsions i especular en el futur, jo no veig més que dues alternatives, especialment, evidentment, a partir sobretot del dia 21, on jo no veig, que diguem-ne, no contemplo un altre escenari que una altra victòria del que serien sobiranistes independentistes. Ja veurem en quin, diguem-ne, en quin organigrama intern, no? Si hi ha un, finalment, igual hi ha un, jo què sé, per què no, la de Colau va suggerir un únic bloc, diguem-ne, que es diu antirepressió, que serà bàsicament un bloc antifeixista, perquè és el que estem parlant en aquests moments, però sí que sigui aquest escenari, que no podrà ser més que el d'una victòria dels sobiranistes independentistes, incloent-hi els comuns, francament, l'única alternativa que contemplo és bé, o bé la proclamació eficaç, l'execució de la república, o mesos o potser anys d'una ciutat completament ingovernable. És a dir, és claríssim que no pot, o sigui, no es pot mantenir una situació com la que implica el 155, i molt menys en un Parlament obertament hostil com el que es produirà. I en aquest sentit, doncs, és claríssim que no és que només que la qüestió organitzativa serà complicada i que serà, de fet, ingovernable, sinó que no es pot mantenir un país eternament ocupat, que és el que estem parlant ara.
Iva.
Jo no, bueno, d'entrada, no estic gens d'acord amb la divisió que fa sempre el Manel Delgado, que tot el que no és sobiranisme és feixisme.
No, no responguis abans que
acabi l'exercici. No, hi ha els tontos.
Iva, Iva, fes el favor.
No, m'agrada aclarir, perquè si no, això queda dit. I no, com que considero que és una falta de respecte per a molta gent que no és independentista.
Delgado, va. Que acabi la Iva, sisplau.
Has dit un front antifeixista, sí, amb el qual la resta deuen ser feixistes.
Per què dones per al·ludida? És que no sé, diguem-ne, que estàs parlant.
Delgado,
si bàsicament,
que acabi la Iva, sisplau. Ara, si no entrem en això, perquè llavors...
No estat feixista.
Em fareu
anar... Continuo.
Em fareu anar a l'aigua.
Tornant al que deia el Carles, a mi, jo no crec que el risc real de la situació sigui que després de les eleccions del 21 de desembre es continuï aplicant un 155. Jo crec que el risc real és que tenim uns líders de tot un bloc, que és el bloc sobiranista, amb processos judicials, que aquests processos judicials aniran avançant, i ara tenen tot el seu dret reconegut a tots els drets electorals actius i passius, és a dir, que són elegibles, però ens podem trobar que d'aquí 2 anys siguin inhabilitats i siguin càrrecs electes. I aquest és el panorama que realment em sembla preocupant. Jo crec que la postura del govern de fer un 155 i el que fins ara hem sentit dels partits sobiranistes, parlo per la Marta Pascal, perquè Esquerra tenen avui el Consell Nacional i per tant encara no han definit gaire la seva postura, però parlen molt més de donar un pas enrere perquè fa embranzida que ha de tornar a proclamar la república el dia 22 de desembre, entre altres coses perquè la proclamació de la república es va demostrar el dia 27 que no hi ha eines per fer-la efectiva.
Josep.
Bé, jo se'm fa molt difícil analitzar un escenari amb més de mig govern a la presó i que algú digui que això s'arregla votant, perquè el govern el va votar la gent. És que el principi és que la gent que està a la presó és la gent que el poble havia triat. Per tant, que diguis ara que això s'arregla votant és d'un cinisme bastant considerable, no? El problema és que no es deixa votar o que no s'accepta el que es vota. I a mi no em preocupa especialment que es puguin ser elegides persones que estiguin a la presó o que estiguin imputades. No em preocupa el fet que després siguin inhabilitades. Em preocupa o crec que hauria de preocupar més d'un, és que diguéssim que gent que està a la presó pugui guanyar unes eleccions, perquè el que vol dir és que la presó és il·legítima democràticament, vol dir que han posat algú a la presó en contra, diguéssim, de la sobirania popular, que és la que tria els governs. Per tant, és la fallida completa de l'estat de dret i de l'estat democràtic si la gent vota gent que està a la presó, que no hi està per robar ni per fer res malament i està per complir el programa electoral que la gent prèviament ja havia votat. Per tant, pretendre, diguéssim, que aquí hi ha una solució diguéssim, negociada i que ara tot es reconduirà i tot això, a mi em sembla bastant d'això. Jo crec que vàrem passar ja fa dies un punt de no retorn que potser des d'aquí, ara diguéssim com anen les coses de Catalunya, no es veu amb la perspectiva, però jo crec que la perspectiva àmplia és que l'estat espanyol és un estat fallit, que no pot governar Catalunya amb el consentiment dels catalans, i això vol dir que és un estat fallit i il·legítim, i a partir d'aquí no sé quina serà la sortida, però diguéssim, és una torrentada que ha de sortir per algun lloc.
5 minuts i un quart de 10 del matí. Dèiem que, vaja, les informacions que han anat arribant en les últimes hores tenen molta transcendència. La primera d'elles és el que es produïa ahir a quarts de 9 del vespre, quan la jutgessa Lamela va signar l'ordre de detenció internacional contra Carles Puigdemont i Clara Ponsatí, Meritxell Serra, Red, Antoni Comín i també Lluís Puig, que són a Brussel·les. També en les últimes hores hem vist la denúncia dels advocats dels consellers que en aquests moments són a presó de maltractaments, i de tot això volia parlar-ne amb un d'aquests advocats, Jaume Alonso Cuevillas, advocat de Carles Puigdemont, de Jordi Turull, de Josep Rull, de Joaquim Forn o de Meritxell Borràs. Senyor Cuevillas, molt bon dia.
Bon dia.
Com està? Vostè.
Tinc dies millors, setmanes millors. Estic en estat de xoc encara. Tot el que ha passat al llarg d'aquesta setmana, i amb 33 anys d'exercici professional no havia vist mai una cosa similar. Una querella interposada dilluns, admesa a tràmit dimarts, vigília d'estiu a la tarda. Ens enterem, com és desgraciadament habitual, per la premsa en comptes de pel propi tribunal. Citacions que arribaven a primers consellers a 3:15 de la nit del dimarts, del dia de la Castanyada, els altres el dimecres al matí, cita'ls pel dijous a les 9 del matí. Per tant, tenia que organitzar tot el viatge a Madrid, que no és una cosa fàcil, no és agafar un AVE, sinó que requereix una certa logística per motius de seguretat, tal com estan els ànims, com es va veure que van haver incidents quan va arribar a la mesa del Parlament, la qual cosa vol dir que vam tenir 2 hores i escaig de temps per poder preparar una defensa. Vam presentar un escrit, anava dictant des del cotxe mentre anava cap a Madrid per demanar la suspensió de les actuacions per la indefensió notòria absoluta que es produïa quan estàvem convocats, sense temps gairebé ni de llegir la querella amb deteniment. Es va presentar això per escrit, ho vaig manifestar el propi dijous abans de les 9 ja estàvem allà, intentava abans parlar amb els funcionaris, quan venia su senyoria tampoc em va fer cas. L'Andreu Bandeneide havia presentat un altre escrit similar, perquè ella també tenia la circumstància de que tenia que estar a la mateixa hora al Tribunal Suprem. No em van fer ni cas, van començar les declaracions, van alterar inclús l'ordre de les declaracions perquè declaressin primers meus perquè estava el seu advocat. Em vaig dir, senyoria, però és que han d'estar present el abogado de nosotros querellados, és a dir, uno de mis defendidos incrimina a otro de estar presente su abogado. No, esto cuando venga ya lo dirá, y después el auto diu lo tendría que haber alegado el otro, pues si no es el que no hi és, com vol que quede. Va ser tot absolutament com un paripé de judici. La jutgessa ni ens escoltava en molts moments, estava pendent del mòbil. Van passar per tant les declaracions de forma rapidíssima. Després va fer la compareixença de mesures cautelars. El fiscal, després de cada declaració, dos fiscals hi havia, després de cada declaració ja deia que se impida al querellado, al declarante, ausentarse de la Audiencia Nacional, porque a continuación vamos a interesar la práctica de la comparecencia para resolver sobre la situación personal, y la jutgessa, no puede usted ausentarse de estas dependencias. Un passadís de fred de 3 metres sense res, sense ni una màquina d'aigües. Després vam fer la compareixença de mesures d'aquesta, una cosa insòlita que no havia vist mai, ni no havia vist mai, perquè és que no és possible, que la llei preveu que, òbviament, aquesta compareixença de mesures s'ha de fer amb cada un dels querellats. Si algú se li demana la presó provisional, a banda dels elements objectius o comuns sobre l'existència dels delictes, que com sentia ara quan ja m'han deixat amb antena algun dels seus convidats que efectivament no hi ha rebel·lió, no hi ha sedició, no hi ha malversació, però m'ha portat també una certificació conforme no s'ha disposat ni un euro de la famosa partida aquella del referèndum, del pressupost que va ser suspès pel Tribunal Constitucional. A part dels elements objectius que afecten a tots, hi ha un element subjectiu d'un per un, si vostè està casat, té fills petits, té pares dependents de càrrec, té algun problema de salut, està pagant una hipoteca, en les condicions d'arrelament de cada un, es va fer tot conjuntament, sense individualitzar amb cada un d'ells com exigeix la llei, el sentit comú, i després, bueno, esperen aquí, no es va dir tampoc quanta estona teníem que esperar, això eren, doncs a les 2 sortíem d'aquesta compareixença, 3:15, les 3, 3:15, les 4, a les 4 els advocats que sí que podem, que teníem certa mobilitat, vam aconseguir arribar fins a la sala de premsa i allà vam agafar unes llaunes de Coca-Cola i unes patates perquè la gent pogués menjar alguna cosa, 4:05, les 5, i a les 5 baixa, ja no baixa ni la jutgessa, baixa la funcionària i la secretària judicial, els fan passar un amunt, les vamos a notificar el auto de prisión, i llavors firma aquí, firma allà, i ja baixen cap a per una altra porta de darrere. Llavors la policia, això ho vam saber l'endemà, els va manillar per darrere, que això es fa només amb pesos perillosos, perquè es demanen comoditat. És un maltractament, una humiliació innecessària absolutament. Els van tenir primer en una garjola, després els van posar a les furgonetes també manillats, molts d'ells per darrere. Els van portar primer sense cinturó de seguretat, amb unes velocitats, ja han sentit dels comentaris de policies en reguent-se de tot això, primer en una presó, en una altra van recórrer tota la província de Madrid, i a cap a les 10 de la nit arribaven finalment a la presó d'Estremera, de Jú, amb manillets no sé quantes hores, amb una furgoneta, amb un tracte vexatori. Quan arriben allà fan despullar dos consellers com si fossin traficants de droga o perillosos que poguessin portar alguna... Sí, un tracte humiliant, vexatori, en tot moment. La situació, per tant, em preguntava que, com has dit, doncs no gaire bé. No pensava que viuria una cosa així.
El dibuix que acaba de fer és una qüestió que hi va generar molt debat en el moment en què Andreu Van den Einde va sortir de la presó i va dir hi han hagut maltractaments en el procés de trasllat.
Mundó, sí. El Carles Mundó va ser el propi director de la presó el que va demanar que fos examinat pel metge forense, perquè em va ensenyar a mi, jo vaig estar allà a les dues presons, i com que l'Andreu tenia altres coses de l'altre assumpte, jo vaig arribar abans i vaig veure no només els meus, diguem-ne, sinó a tots, i vaig estar parlant amb ells i els vaig fer de transmetre l'afecte i el suport de la gent aquí a Catalunya, cosa que van agrair molt. I el Carles Mundó em va ensenyar la ferida que té el canell, perquè no només el van emmanillar, sinó que el van emmanillar apretant les manilles tot el que podien per fer mal. Una cosa absolutament innecessària.
El dibuix que fa és, van anar emmanillats per l'esquena els consellers?
Sí, no tots. Ara no recordo, però gairebé tots. Però, hi havia algun d'ells que no recordo, que era dir, no, a mi em van emmanillar, algú va tenir la sort que el va conduir una dotació més humana, diguem-ne.
En tot cas, anaven emmanillats sense cinturó de seguretat i sí, amb un trajecte de moltes hores, perquè
sí,
alguns
perquè
desplaçaments...
Sí, perquè també ho portem en una presó, després en una altra...
Ahir vam veure un vídeo...
Les normes de seguretat, les normes de seguretat de qualsevol quan anem amb el cotxe particular, però expressament, quan una persona està subjecta a una detenció policial, la policia actuant és responsable de la seva seguretat. I això a Catalunya seria impensable. Això a Catalunya seria impensable, primer perquè qualsevol actuació que fan els Mossos des de fa molts anys ja queda filmada i queda enregistrada. Amb la qual cosa no es poden produir situacions d'aquestes. Però és que a més que hi ha una concepció diferent. Aquí l'administració es concebeix com un servei públic, allà com un exercici d'autoritat.
De fet, senyor Cuevillas, sobre això hi va haver un vídeo, que ara no el reproduirem perquè s'entén molt poc, però sí que està subtitulat, en què uns agents de la policia espanyola estan a les portes de l'Audiència Nacional veient com surten els furgons i comencen a comentar això precisament.
Sí,
van a llegar morados, la que van a pesar hasta ahí. A mi em va donar la sensació, quan jo veia el vídeo i sabia el que vostè havia explicat, és a dir, aquest trasllat emmanillats i sense cinturó de seguretat, que és com si fos una pràctica relativament habitual, és a dir, que els furgons circulessin a molta velocitat, amb temeritat i amb presos a l'interior que no poden aturar els vaivents, per entendre's, de la furgoneta.
Si
fos habitual.
No li puc dir, però per descomptat que sigui habitual o no és censurable, i a més, en aquest cas, era una humiliació. No oblidem que els que estaven detenint són consellers del govern de la Generalitat de Catalunya.
Què és denunciable de tot això? I quines conseqüències podria tenir, senyor Cunit?
Denunciable ho és tot, Denunciable ho és tot. El que passa que el dret, al final, el procés judicial és un tema de prova, no? Denunciable ho és tot, però clar, és la paraula dels que ho van patir contra la paraula dels altres que diran que no, que foren superrespetuosos i sortiran testimonis que ho diguin. L'única prova palpable és aquesta ferida al canell del conseller Mundó. Denunciable ho és tot, però quina conseqüència? Però qualsevol país democràtic normal, jo crec que hauria sortit el ministre de l'Interior a donar la cara. No sé si inclús a dimitir, però com a mínim amb contundència a dir que s'ha obert una investigació, que això és intolerable, que això que vostè mateix ara em deia, i a més del vamos a averiguar esto, si és una pràctica habitual o si és una cosa que, no sé, una reacció d'una gran contundència per part del responsable de la policia. Això és que qualsevol país democràtic era el que hauria passat al minut, si no era dimissió del ministre de l'Interior. Aquí, de moment, bueno, sí que van a fer una investigació, però no sé si els acabaran donant una medalla, també.
Senyor Cuevillas, quan ahir va conèixer que la jutgessa Lamela ordenava la detenció, l'ordre de detenció internacional de cerca i captura contra Carles Puigdemont i la resta de consellers que són a Brussel·les, no sé què és el que creu que... no sé si ha pogut parlar amb Puigdemont i no sé si sap què farà.
A veure, amb el president Puigdemont ahir vaig parlar dues vegades. Vaig parlar una quan anava cap a la presó perquè li transmetés l'efecte de l'abraçada dels consellers que estaven, els membres del govern que estaven allà, i després de la sortida de la presó va ser una trucada molt dura perquè li explicava tot el que havia vist allà. Li traslladava també que els consellers em van manifestar expressament que li fes saber al president que eren molt conscients que si estaven allà no era, com s'ha dit, pel fet de que ell i part del govern estigués a Bèlgica, que eren perfectament conscients que això s'hauria fet igual perquè hi havia ganes de fer-ho amb independència que ell estigués a Bèlgica o estigués allà amb ells. I per tant, vaig parlar dues vegades amb ell, com deia, però el contingut de la conversa era aquest, perquè encara no coneixíem l'ordre. De fet, jo no la conec encara, no la sé com a ciutadà perquè ho he sentit pels mitjans, però una vegada més els mitjans ho saben molt abans que els propis advocats de les parts. De manera, encara que no ho sabés, doncs era una cosa esperada, si la pròpia jutgessa que ha acceptat a tràmit sense modificar una coma el relat de la querella de la Fiscalia. El Suprem no, el Suprem li ha posat límit, i escolti'm, si el treballo de cap de les maneres, i l'altre ho investigo amb els termes que vostè afirma la seva querella, que els haurà d'aprovar. Això que li ha dit el Tribunal Suprem amb una querella idèntica. Sí. La mateixa jutge que aquí ha acceptat sense matisos la querella de la Fiscalia, que ha adoptat una presó absolutament injustificada des de tot punt de vista. Pensem que la presó provisional és la mesura més greu i excepcional que preveu l'ordenament jurídic, i que si es pot aconseguir la mateixa finalitat, evitar el risc de fuga amb retirada del passaport, presentacions periòdiques, qualsevol cosa, no cal adoptar una mesura tan gravosa. No?
Senyor Cuevillas, de totes formes, jo li preguntava, el senyor Puigdemont s'entregarà?
No ho sé. Ja he dit jo més d'una ocasió que jo amb l'estratègia política no participo, no intervinc. Jo,
això no és política, és judicial.
No. És judicial. El que he fet jo és explicar-li els escenaris en tot moment, des de fa molt temps, d'una cosa o d'una altra. Però al final decidir el que fa o el que deixa de fer ho decideix ella amb els seus assessors polítics. Jo el que he entès com a ciutadà, que he sentit també les seves declaracions públiques, és que ell i una part del govern estaven allà per pilotar el procés, perquè hi hagi una veu de tot això, una veu internacional i nacional, preveient que passés el que ha passat. Preveient que al final, imaginem-nos que ara tinguéssim tot el govern a la presó, perquè si els 5 que estan allà haguessin estat aquí, és evident que també haurien anat a presó. Doncs ens hem quedat sense una veu que pogués fer d'interlocutor tant a fora com a dintre.
A partir d'aquí, vostè li va recomanar això?
No, ja he dit que jo segurament m'he limitat a atendre consultes jurídiques, i les decisions i l'estratègia l'ha adoptat ell amb els seus assessors, o això no ho sé. Però, en tot cas, jo el que li he sentit dir és que ell es posava a disposició de la justícia. De fet, em va demanar el seu advocat d'allà fer un escrit dient que volia declarar per videoconferència. Ara tindran elements en tot el que acabo d'explicar, que va passar ahir, que ha passat aquests dies elements per fer veure la justícia belga que aquí a Espanya no tindrien un judici just i, per tant, poder impugnar aquesta ordre europea de detenció. No sé amb quin resultat final, però en tot cas jo sempre he entès que l'objectiu principal del president Puigdemont no era escapar-se o fugir, que llavors no s'hauria quedat a Europa, sinó que s'hauria anat molt més lluny, sinó que no li privessin de la capacitat d'interlocució abans del 21 de desembre.
Senyor, 5 minuts i 2 quarts de 10 del matí, li agraeixo moltíssim, senyor Cuevillas, que un cop més ens hagi explicat el que ha passat. Gràcies, bon dia. De seguida comentem algunes de les coses que ha dit el senyor Cuevillas, l'advocat de Puigdemont, però permeteu-me, perquè ja fa unes setmanes vam parlar amb ell i a mi m'agradaria tornar a sentir la seva opinió, a José Antonio Martín Pallín, jutge emèrit del Suprem. Senyor Martín Pallín, bon dia, buenos días.
Bon dia.
Entén el català vostè, oi, senyor Martín Pallín?
Sí.
D'acord. D'entrada, la primera pregunta que li faré, perquè hi ha hagut debat al respecte d'això. Des del seu punt de vista, Oriol Junqueras i la resta de consellers que avui són a la presó, al costat també de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, són presos polítics, senyor Martín Pallín?
Bueno, hay a partir de la cumbre de Tampere, ya de hace muchos años, de la Unión Europea, se discutió el concepto de delito político, hubo unanimidad en eliminar al terrorismo, que estaba dentro de los delitos políticos, pero el resto es un debate. Ahora, lo que es innegable es que son delitos de intencionalidad política. Un atracador, el móvil que tiene es el de apoderarse, enriquecerse de dinero. Estos señores, tanto el gobierno como estos ciudadanos, han actuado por fines y con intenciones y con móviles estrictamente políticos.
Des del seu punt de vista, després del que va passar dijous, senyor Pallín, creu que Carme Forcadell i la resta de la mesa, quan vagin al Suprem la setmana que ve, poden córrer exactament la mateixa sort que Junqueras i els consellers?
Hombre, yo espero que no tengo la seguridad. El hecho de que el Supremo haya abierto la vía a una construcción de un posible delito de conspiración para la rebelión, que nos llevaría a penas inferiores, pues a lo mejor da lugar a que las medidas sean distintas. Y por otro lado, yo estoy totalmente de acuerdo, lo he oído hace un rato y en muchos sitios, que la decisión que ha tomado la jueza Mela no tiene absolutamente nada que ver con la estancia del señor Puigdemont en Bruselas, esperando, y todo perfectamente calculado, que un juez belga pues analice las condiciones o los principios o los requisitos del auto dictado por la juez Lamela. Es más, creo que una de las conselleras vino de Bruselas. Luego, el riesgo de fuga me parece absolutamente ilógico e irracional, ¿no?
Coneixent com coneix el Suprem, no sé si... És que a vegades, des d'un ciutadà del carrer que avui ens estigui escoltant, pot ser difícil de comprendre que uns investigats com Oriol Junqueras, com Josep Rull, Jordi Turull, etc., hagin acabat a la presó de forma provisional i per uns càrrecs semblants, per uns delictes semblants, en el cas del Tribunal Suprem, que és un altre jutjat, es pugui actuar diferent, senyor Pallín. ¿Cómo lo explica?
Hombre, es llamativo, pero en principio el juez, cualquier juez español no está vinculado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y actúa independientemente. Como decimos los juristas, la jurisprudencia no es una fuente de ley. Ahora, no deja de ser llamativo, y mucho más en este caso, cuando la distancia entre ambos edificios no llega a los 100 metros, ¿no? O sea que, bueno, es algo que verdaderamente deberían reflexionar, pero claro, se ha reunido el pleno, vamos, la totalidad de la sección segunda de la Audiencia Nacional para ver el recurso
Sánchez y Cuixart.
Sánchez y Cuixart. Bueno, ha habido un voto disidente. Va a ser muy interesante conocer las razones del voto disidente que dice que, vamos, que procede la libertad.
Li deixaré escoltar un document, senyor Martín Pallín, que és el que l'entrevista li feia a la cadena SER a la mateixa nit de l'empresonament de Junqueras i de la resta de consellers a la cadena SER, al fiscal Maza, que li feien una pregunta i ell contestava que el fet que aquests consellers no haguessin respost a les preguntes del fiscal potser hauria generat vaja, que potser hagués canviat alguna cosa si haguessin respost preguntes, deia això.
El fiscal llevaba preguntas en sus instrucciones para preguntar incluso si de alguna manera aceptaban ahora, hoy, la vigencia de la Constitución Española en Cataluña, en la aplicación del artículo 155, y si hubieran contestado y hubieran dicho que sí, que aceptaban la Constitución, que ya iban a dejar de estar en la línea de la comisión directiva, pues a lo mejor otra cosa hubiera cambiado.
Acceptar la Constitució i el 155 els hagués lliurat de la presó, m'ho explica, senyor Pallín?
Bueno, a mí hay dos cosas que me parecen muy graves en una sociedad democrática. Ha planteado las preguntas casi casi como en la Inquisición. Si usted adjura, como lo hicieron a Galileo, de sus convicciones, a lo mejor lo dejamos en libertad. Eso me parece intolerable en una sociedad democrática. Por tanto, el fiscal tenía que haber actuado en función de otros criterios estrictamente jurídicos. Pues, por tanto, sobra esa combinación. Y, en segundo lugar, tengo noticias muy fidelinas de que los abogados, a pesar de lo que dice el auto de la juez Lamela, la noche anterior llevaron en mano la petición de aplazamiento y que la secretaria no lo quiso recibir y que se lo mandasen por Lesnet. Y sabía de sobra la jueza Lamela, cuando tomó esta decisión, que ya se había solicitado la suspensión. Luego, lo que dice al comienzo del auto no es verdad.
Déu-n'hi-do. Digues, Manchón.
Ho tinc aquí.
Ho tens aquí?
Y en todo caso, ninguna de las partes, en el momento en que las declaraciones han tenido lugar, ha solicitado su suspensión, señalando los querellados, a excepción de don Santiago Vila, que ha declarado que no habiendo tenido el tiempo suficiente para examinar la querella y preparar su defensa, únicamente iban a contestar a las preguntas que les formulara la defensa, lo cual se ha llevado a efecto. És el que diu, ho diu aquí, sí. Si, bueno, si està mentint, doncs ho diem, si és que és veritat. No, això és el que diu la jutgessa.
Sí. Doncs això és el que diu la jutgessa, el que diu el senyor Martín Pallín, o el que deia Cuevillas, que efectivament sí que es va fer, o es va intentar fer arribar la petició de suspensió almenys d'una setmana, que és el mateix que va passar amb el Suprem. Jo li anava a preguntar una última cosa, senyor Pallín, que és que vostè fa setmanes que va dir que treballaria amb alguns juristes una proposta de via canadenca.
Sí, però...
Somriu i no sé si és perquè no tira endavant això.
No, vamos a ver, yo sigo en esa idea. Bueno, el gobierno primero, que dijo que iba a restablecer la tranquilidad y que, por cierto, acaba de comentar un portavoz anónimo de que ahora está preocupado por si hay fisuras en la Unión Europea ante la detención de un gobierno y de un parlamento.
¿Qué portavoz anónimo? ¿Del gobierno?
Sí, ayer por la noche, en qué cadena era, en Al Rojo Vivo Especial, Cristina Pardo, comentando, dice que la habían comentado en la Moncloa, que ahora su esfuerzo iba a ser para que no hubiese fisuras en la Unión Europea. Porque además, y esto lo llevo recalcando en mis continuas y ya casi abusivas intervenciones, que todos los gobiernos, y yo mismo, porque no soy gobierno ni pinto nada, estamos de acuerdo en que hay que solucionarlo dentro de la legalidad, y que incluso el artículo 155... con la ocupación del gobierno podría tener su razón, pero lo que ocultan es que todos los gobiernos, incluida la señora Merkel, piden diálogo. Y esto no se le ha dicho, no se pone énfasis en ello. Y bueno, dentro de ese diálogo habíamos pensado proponer vías alternativas, pero ahora comprenderá que no está, como decimos, se dice el refrán castellano, no está el horno para bollos, ¿no?
Ya. Senyor José Antonio Martín Pallín, com sempre, moltíssimes gràcies. Jutge emèrit del Tribunal Suprem, gràcies per atendre aquest matí al Via Lliure.
Muchas gracias a ustedes.
Passen 4 minuts de 9:45, segur que teniu moltes coses a dir, ho heu de dir després de la publicitat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó. Una illa privada, una mansió.
Què dius ara?
Que als 30 toca pensar en gran.
Ja t'agradaria tenir-ne 30.
Els 30 anys de la 649 ho celebren amb un nou format i un pot de més de 6 milions d'euros.
649, 30 anys destinant els beneficis a programes socials a Catalunya. Loteria de Catalunya. Tria-la, tots hi guanyem.
Navarra et faig, et jota, et carxofa, et belagua.
Navarra t'onate, et camí, t'aurrescu, et quallada.
Navarra et quiliqui, et dansa, et baroja, turbassa.
Navarra t'irati, et bruixa, et potxa, t'estafeta.
Regne de Navarra, mil formes d'estimar-te.
Quan quedem?
A la meva amiga Pepita, després d'estar tota la vida pagant, no li volen renovar l'assegurança de salut. Sort que sóc previsora i vaig contractar la meva pòlissa de salut a Previsora General. Com que és una mutualitat, la meva cobertura és vitalícia i així no pateixo per fer anys.
Truca al 902 28 30 32 o entra a previsoragenerals.com, perquè ser previsor és tenir seny.
Descobreix l'elegància de les pedres naturals. Aconsegueix amb La Vanguardia 4 conjunts exclusius de collaret i arracades de perles i pedres naturals, dissenyats per Puig d'Òria. Primera entrega, collaret de perles, per només 5,95 € aquest cap de setmana amb La Vanguardia.
Ya encontré mi primer piso. Ya, ya, ya encontré nuestro nidito. Ya, ya, ya encontré un los parisino. Ya, ya, ya encontré algo tranquilo.
Yaencontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Yaencontré, la teva casa, ja.
Borgen, segona temporada. Dimarts a la nit, a 8 TV. Lleialtat.
Confío en que manifiestes tu apoyo a tu ministro de Asuntos Exteriores.
Traición.
¿Quién te has creído que es?
Estrategia.
¿Qué está haciendo?
Escàndols.
¿Quién quiere cargárselo?
No es ficción, es política en estat pur. Borgen, segona temporada. Dimarts a la nit, a 8 TV.
Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponàs celebrat ahir va ser el
76.794. 7, 6, 7, 9, 4. De la sèrie 102. 1, 0, 2.
Aquest número va obtenir un premi de 9 milions d'euros. 15 milions si s'ha jugat al cuponàs XXL. Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el supersou del cap de setmana. Gaudeix del dia. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Arriba la tardor literària amb Barcelona Novel·la Històrica. Del 6 al 11 de novembre, endinsa't en la condició humana amb Rafael Argullol, Jorge Edwards, Maria Molins i Pilar Rahola, entre d'altres. Barcelona Novel·la Històrica. Apunta't a la festa de la literatura i la història.
Organitza Institut de Cultura, Ajuntament de Barcelona.
Et falta temps per anar al súper? Deliverri fa la compra per tu a supermercats i botigues d'alimentació. Escull els teus productes i una Mama Shopper escollirà la millor qualitat i el millor preu. Un repartidor t'ho entregarà en una hora o quan tu vulguis. Deliverri, anem al súper per tu.
Entra a deliverri.com o descarrega't l'app.
No ho entenc, doctor. Fa 3 dies que té febre alta.
Li receptaré una mica d'assegurança, d'acord?
Quan contractes una assegurança mèdica, no és l'assegurança la que et cuidarà, és la medicina que hi ha darrere. Contracta la millor medicina amb serveis d'excel·lència com urgències a domicili les 24 hores del dia, tots els dies de l'any. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici.
Una cuina amb illa al preu més baix de l'any. Un bany de somni al preu més baix de l'any. Una casa al teu gust, endevina-ho. Arriben els preus més baixos de l'any a la gran festa de la casa de Leroy Merlin. Tan sols fins al 13 de novembre. Leroy Merlin, dona vida a les teves idees.
De vegades necessitem parar, observar amb calma, sentir allò imperceptible. Alhambra et convida a gaudir d'uns menús gastronòmics, gaudir d'una experiència multisensorial.
Arran!
Un sabor, una olor, una presentació gastronòmica única. Descobreix els més de 20 restaurants participants en els menús Gastro Alhambra a Barcelona. Informa-te'n a estamosdetapas.com. Cerveses Alhambra recomana el consum responsable.
RAC RAC 1. Tots som 1.
A RAC 1. Dia lliure. Dissabtes i diumenges de 7 a 2 amb Xavi Bundó.
5 minuts i 3 quarts de 10. Deia que hi havia moltes coses a què comentar de les últimes dues converses. Carles, primera, perquè ara ja fa una estona que ho ha dit, però l'explicació de l'advocat de Puigdemont i d'altres consellers sobre el trasllat dels presos cap a la presó en aquests furgons policials, per recordar la gent que no ho estava escoltant, deia que anaven emmanillats alguns d'ells per l'esquena sense cinturó de seguretat, amb una conducció temerària per part de les persones que conduïen aquest furgó, amb una certa intimidació a través de les paraules, els van posar l'himne d'Espanya en diverses ocasions, i al final dos consellers els van despullar a l'arribada de la presó, diu, com si fossin delinqüents de la droga, no? Que suposo que això deu ser més habitual en l'entrada de presó, per si porten algun tipus de amagat al cos, algun tipus d'element que no pugui entrar a la presó. Carles, a tu què t'ha semblat?
Bé, només que una petita part del que ha relatat l'advocat sigui certa, em sembla escandalós. Llavors, d'aquí cap amunt, el que calgui. Des del moment en què un detingut és lliurat a la policia, la responsabilitat de la seva seguretat i la garantia dels seus drets fonamentals és la responsabilitat de l'agent de policia o dels agents de policia que la custodien. Per tant, qualsevol vulneració dels drets que facin aquests policies, doncs pot ser perseguida, no hi ha més. I aquest relat doncs és un relat que no es pot fonamentar en l'error. O sigui, per tot el que ens han dit, no podem fonamentar això. Em vaig oblidar d'un protocol, vaig equivocar no sé què. O sigui, aquí hi ha un punt d'evident intencionalitat de fer que aquell trasllat comenci a ser la pena.
I va, Manel?
Jo crec que hi ha oberta una investigació policial precisament per tot aquest afer.
Perdona, és que ahir el compte de policia espanyola ho va posar, sí. No? Però es referia al vídeo famós, sí. No sé si es referia a la denúncia.
El vídeo és el que és un delicte.
Una cosa és Cos Nacional i l'altra Guàrdia Civil, eh?
Bueno.
Ah, vols dir que és diferent.
Sobre la Policia Nacional s'ha obert una investigació.
Això és el que van dir. Sí, la conversa
dels agents. Això és els furgons i la conversa. O només la conversa.
No, els furgons, el trasllat és de la Guàrdia Civil.
És de la Guàrdia Civil, el trasllat?
Això s'haurà de demanar, també. S'haurà de demanar.
Manel,
no, que dic que s'haurà de demanar una investigació si realment això és així i si és una cosa comuna o no, o en aquest cas només és, segurament és comuna, no ho sé.
De fet, hi ha la conversa que s'ha vist, perdoneu, aquesta conversa que hi ha uns policies espanyols en el moment de la sortida dels furgons, un li diu a l'altre, estos no son de los nuestros, pero van a ir follaos, i fa servir aquesta expressió. Jo he visto gente destrozada després d'això, perquè venint a dir que si estan lligats i no porten cinturó de seguretat topen amb una banda i l'altra de tot el furgó. Però ve a dir com si fos una pràctica habitual i fa servir una frase de l'estil d'estos són los de las cannonball, i has visto com ha salido, no? Com si no el sorprengués tampoc, com fos una cosa bastant habitual.
Doncs, si és una pràctica habitual, doncs fins i tot s'hauria de demanar al Congrés que l'oposició i els partits demanin comptes, però al marge d'això, sí que hem d'entrar en aquests aspectes, també hem d'entrar amb el que ha suposat, doncs, aquesta declaració dels consellers, perquè al marge del delicte, que jo crec que el Suprem ho ha entès molt millor que l'Audiència Nacional, al marge del delicte, si és exactament rebel·lió, sedició o només malversació, sembla que no hagi passat res, sembla que tots els que estan criticant com estan anant, considerin, com deies tu, Josep, que no ha passat absolutament res en els darrers anys, i que, per tant, si hi ha un programa electoral on tu dius primer que el programa electoral no es deia que es faria aquest referèndum, el van anar modificant,
deia que es proclamaria la independència, doncs encara, que és el delicte que els acusen,
sí,
els acusen,
però és que això provoca un debat molt interessant
en el moment, sobre el programa electoral, saps? Ningú va dir que fos il·legal aquest programa electoral,
que mai es compleixen, no, els programes electorals,
no, però és molt seriós això, perquè ningú va dir que això fos il·legal posar el programa electoral.
No, és que hi ha una cosa sobre la interlocutòria, perdoneu,
muntaríem un escàndol, eh, que sí?
El què?
Diguéssim, home, els programes electorals s'han de prohibir perquè diuen això muntaríem un escàndol, no? Els programes electorals són una declaració d'intencions del que tu vols anar a fer en aquella legislatura, però el que no pots anar és contravenir la llei contínuament. Això
però
és que no es pot
la llei, l'única legitimitat llavors, de la llei és el vot de la gent.
No, senyor.
Per tant, no pots aplicar
senyor,
la llei al vot
no,
de la gent.
No, aquí és l'error. Aquí és el gran error. No és el vot de la gent.
És divina la és
que,
legitimitat.
Hi ha una mena de regles del joc. Si tu no respectes aquestes regles del joc, no es pot continuar.
La regla del joc
l'única no és el vot de la gent, has dit això,
clar que sí.
Vale. L'única legitimitat
no és el vot de la gent,
L'única font de legitimitat en un país democràtic és el vot de la gent.
Quan respecta la llei,
la llei la fa la gent amb el seu vot.
Josep, si jo jugo a tennis amb tu i tu no saps les regles del joc, jo no voldré jugar a tennis amb tu.
Això no és un partit de tennis, és molt més seriós que un partit de tennis. És el fonament de la convivència i de l'exercici del
poder. El respecte de les regles del joc i no s'han respectat.
No hi ha cap regla de joc que sigui legítima si no té el suport de la gent.
Que s'ha de fer. I no ve a dir com que, senyors, en els darrers dos anys no ha passat res.
Però qui fa les lleis?
Si no ha passat res, pleguem, tu.
Però de què estem parlant? Un moment.
Anem a parlar de l'acció del Rafa Nadal, que a mi m'interessa.
Anem a la presó.
Perquè no puc jugar al màster de tennis. Anem a parlar
d'això. Delgado demana la paraula, després la IVA.
Bueno, primer lloc, un aclariment.
Si vols, IVA, vols anar davant tu, perquè no em tornis a dir el que ha passat abans.
Cedeixo el torn, perquè vegis.
No cedeixa res, Delgado. En tot cas, cedeixo jo. Està aplicat el 155 aquí, també.
Qui mana, qui mana?
Digues.
No, escolta'm, sobretot una qüestió important. Jo no penso en absolut que aquells que s'oposen a la independència siguin feixistes. El que estic dient és que la situació d'excepcionalitat en què estem, si sembla, quan de sobte algú proposa...
Per què ho diu? Per què tens aquesta mala llet? D'aquesta taula ningú ho ha dit.
No, però...
Ara no barallem, perquè...
No, aquesta taula us hem dit feixistes, algú.
No, escolta'm, jo... Però, per favor,
però el que estic dient... No entrem en... És que ho trobo molt simplista.
Per favor,
el que estic dient és que... Detinguts a les furgones és feixista.
Escolta'm, quan estem demanant, quan s'està suggerint un front democràtic, per sentit comú, per lògica, el que s'està dient, bàsicament, és que allò contra el que t'oposes és essencialment una situació no democràtica. I, bàsicament, alguns entenem que una situació no democràtica s'identifica, bàsicament, amb una situació marcada per un règim autoritari, que també pot ser dit, i és habitualment així anomenat, feixistes. Escolta, per tant, el que estic dient és que, ara per ara, les idees que hi ha, que és una cosa sobre la que m'agradaria que parléssim, aquesta perspectiva que ara ha de concretar-se d'aquí uns dies, a propòsit de qui va, com i en qui...
A les llistes del 21.
Diguem-ne, es planteja, bàsicament, com una mena de llista, o llistes, que són... que reclamen ja no la independència, sinó la democràcia, la qual cosa implica que s'entén que no hi ha. I quan hi ha democràcia, ja sabem el que hi ha. Molt bé. A veure, escolta, de debò, quan ho sento parlar, és que em faig creus. Vosaltres no viviu al món. La policia compleix amb la seva obligació, la seva feina. La seva obligació, bàsicament, si més no, la policia espanyola... jo us ho dic com a expresidiari. Jo sé, però foten la furgoneta, tens, et foten un cos corrons sense voler, entens? Tenen intercanvi en opinions, per entendre'ns, entens? T'emmanillen, evidentment, et posen una furgoneta, diguem-ne, que va donant tumbos, i ho fan adrede, perquè de fons també s'ho passen bé, entens? I així, diguem-ne, fan suportable la feina, i a la presó et despullen, i et fiquen el dit al cul, i ja està, això és el normal. Que, a més, diguem-ne, li podem retreure... diguem-ne, una naturalesa política amb una policia que ja per si és política, com la que actualment està, diguem-ne, la que està, diguem-ne, present a Barcelona, al port, i la que tenia, la que és la que va tractar amb aquests, diguem-ne, presoners polítics, no té res d'estrany. És una policia política que actua políticament. No és que actuï, no és que opini, és que bàsicament és una policia política com l'antiga BPS, la Brigada Político-Social, a la que no li podien retreure que no fos política.
I va.
Ostres, és que clar, em deixes després la mà de Delgado.
I em modero, no.
I hi ha tantes coses de què parlar, però bueno.
Però ara que no contestis, Delgado, sisplau, perquè no acabarem.
Jo no crec que sigui una persona feixista, crec que és una persona amable amb la qual és un plaer sempre xerrar.
Moltes gràcies.
Estic molt d'acord amb això, veus?
Moltes gràcies, Delgado. Nana Pams, jo crec que, com coincidint amb el Manel, el procés al que arribem no és un procés gratuït. I agafant-me el que deia Martín Pallín, quan tu li has preguntat, vostè creu que això són, que aquestes persones són presos polítics?
Sí.
Ell diu, no, els delictes són d'intencionalitat política, però hi ha uns delictes...
L'empresonament també té intencionalitat política.
Un trencament de la legalitat en tot aquest procés. Quan tu dius la llei s'ha de sotmetre a la voluntat de la gent, sí, però la voluntat de tota la gent. Jo crec que la gràcia del constitucionalisme és que estableix unes regles del joc que garanteixen els drets i la veu a majories i minories. Quan fas tot per majoria simple i et menges durant dos anys tot el que pensa l'oposició, estàs vulnerant els drets de tots aquests catalans. I això és exactament el que hem viscut aquí. I en molts recursos al constitucional d'aquests dos últims anys que s'han impulsat des del propi Parlament, perquè hi ha grups que s'han sentit vulnerats. Mm. I és molt fàcil dir que tot això fa el govern del PP i que el problema és el govern del PP. El govern del PP té un problema evident de falta de diàleg i de falta de com saber gestionar políticament tota aquesta crisi. Però no és només un problema del PP, ni molt menys, perquè si no, no tindríem la fractura que tenim.
Sobretot perquè hi ha una cosa evident que penso que és la gran contradicció, per mi la principal. Un govern de la Generalitat pot tenir una majoria. Una majoria, no amb vots, però sí que la té en el Parlament i és absolutament legítima. Demana un referèndum. Aquest referèndum l'Estat no el vol acordar. Llavors diu, busco la fórmula per fer-lo perquè tinc aquesta majoria. D'acord. Jo no estaré a favor, però crec que s'ha d'ajustar a la llei, que és difícil acordar-lo amb aquest govern, també és veritat. Ara, s'han fet dues coses, buscar aquest referèndum i alhora intentar muntar la independència, per dir-ho així. Intentar arribar a la independència, forçar la independència. I això es diu a l'auto d'una forma bastant clara, perquè fa una mena de resum. Es busca muntar estructures d'estat per part dels departaments, es busca buscar una situació de confrontació amb l'estat que et recolzi des del carrer per intentar provocar que el govern acabi negociant, sigui per força del carrer o perquè Europa obliga el govern espanyol a negociar. I aquesta és la part on jo crec que s'ha equivocat molt el govern de la Generalitat, en aquesta segona part.
I és que estàu descrivint qüestions polítiques.
Estàu
analitzant una situació de conflicte polític,
però si tu
estàs analitzant una qüestió de demandes polítiques legítimes de la gent.
I com ho fas?
No, és a dir, és que jo volia dir això ara una mica més general.
És que
jo fins i tot no tinc cap problema en disculpar l'absoluta absència de neutralitat i d'imparcialitat dels jutges que han decidit aquestes coses. Perquè és que això és una qüestió tan profundament política que afecta a l'essència mateixa de la comunitat política, del seu règim constitucional, del seu ordenament institucional, que és impossible ser neutral en una qüestió d'aquest tipus. És impossible que ningú pugui jutjar de forma neutral, fent abstracció de les seves simpaties, de les seves identitats, de les seves idees, que pugui jutjar això. Per tant, aquesta és l'evidència, la prova principal de que això no es pot resoldre a través dels jutges.
Tu com haguessis actuat davant, per exemple, del 6 i el 7 de setembre? Dius, no passa res perquè és una majoria...
És que jo no havia arribat al 6 i 7 de setembre, als circumstàncies que s'hi va arribar, perquè clar, aquí es deia, s'han vulnerat els drets de les minories. Perdoni. A veure, hi ha, per exemple, ara un exemple, hi ha unes minories que es lamenten de que no respecten els seus drets, que són el Partit Popular i el Partit Socialista en el Parlament de Catalunya, diuen, oh, no ens respecten Ciutadans. Els nostres drets com a minories. Ciutadans, el deixaré part per el que veureu ara.
Ah, d'acord.
El Partit Socialista i el Partit Popular diuen, els nostres drets són vulnerats, aquí som la minoria indefensa al Parlament de Catalunya. Perdoni vostè, vostès, Partit Popular i Partit Socialista, són el 20% del Parlament de Catalunya. I són, vostès, el 100% dels magistrats del Tribunal Constitucional que impugnen totes les lleis del Parlament de Catalunya, que censuren el que es pot debatre al Parlament de Catalunya i que envien querelles a la Fiscalia, de la presidenta i la mesa del Parlament de Catalunya. Aquestes persones són una minoria indefensa? Jo m'he perdut alguna cosa.
No, afortunadament tenim garanties amb l'estat.
No, és a dir, són una minoria que a través d'un òrgan extern està coaccionant a la majoria.
La teva anàlisi, Iva, també es podria traslladar al Congrés dels Diputats i s'aguantaria en contra, en el sentit contrari.
Sí, sí.
Perquè també pot haver gent des del Congrés dels Diputats que digui soc minoria i nosaltres no ens tenen cap consideració.
El que passa és que el Congrés dels Diputats no es canvia, per exemple, una llei electoral o reforma.
Perdona, la Constitució Mundial.
Però la Constitució Mundial es va canviar amb el 80% del Congrés.
Aquí anava. Que, llavors, la solució és...
És que els independentistes no tenen el 80%.
D'acord, Iva, però si en les properes eleccions surt, què?
Aleshores... És que jo crec que no reconeixem aquí, una cosa. Aquí, i si fos...
No, espera't un moment.
No, sí.
Espera't un moment,
va,
Delgado, perquè ara que venia la pregunta tu. Bona va...
No, i jo ho he dit, això. O sigui, aquí tenim un problema...
No, però a banda de que tenim un problema, què?
No, a part del problema, diguéssim que en algun moment tant el Partit Socialista com el Partit Popular i també Ciudadanos hauran de pensar en una solució que pot ser la via canadenca amb un tema com és aquesta mena de, bueno, la llei de claretat, de dir, en el moment que hi hagi una majoria en el Parlament i en vots i en el Parlament a Catalunya que demanin la independència, per dir-ho així, aquesta via, aquesta demanda democràtica
s'haurà de poder canalitzar.
Per tenir la independència, com es pot canalitzar?
Però llavors això no hauria estat raonable fer un plantejament
no fer-ho
com aquest.
Però no fer-ho les braves com s'ha fet.
Però o sigui, has d'arribar a tenir tot el govern de la presó.
És que els últims 5 anys no ha passat res.
No podia ser un plantejament de fa 5 anys.
No, jo crec que has d'arribar a tenir una majoria real electoral.
Però pel camí ja deixat gent a la presó.
I si aquesta repressió aquesta...
cal?
Sí, sí, cal. Per, sí,
pel, sí que cal.
Pel no, camí hi ha un govern cal, que proclama la independència.
Jo avui he sentit
cal
dues coses
que
m'entristeixen. Dues coses. Una, que els vots no són suficients.
No, que els vots han d'anar acompanyats amb el respecte de la llei. Com no pots compartir-ho? Com no pots compartir-ho?
Però resulta'm, a veure, i si pots ser
la majoria de la gent vol una altra cosa, doncs es canvia la llei.
Les majories s'han d'ajustar a la llei.
D'aquí i arreu.
Sempre.
Quan hi va haver una majoria de la gent que volia, doncs, no sé, contra l'avortament, contra la despenalització...
I després modifiquen
la gent ho va voler i van canviar les lleis.
Després modifiquen.
Però un segon... Mira, el Delegado, ets la primera persona que tindràs la paraula de seguida.
Veus? Com...
Via Lliure, amb Xavi Mundó.
Navarra Toteiza, et Bidasoa, et Minestra, t'Espardenya.
Navarra Tolite, et Festa, et Pebrot, et Muntanya.
Navarra et Leire, et Cova, et Pamplona, et Porrusalda.
Navarra et Neu, et Bleda, et Sabiques, et Bardena.
Regne de Navarra, mil formes d'estimar-te.
Quan quedem?
Tens estrès, inquietud i dorms malament? I si et passes a Passang? Passang 425 mg és un extracte de passiflora d'origen natural que actua de manera eficaç. Passa't a Passang, de Laboratori Pasco. De venda a farmàcies. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el teu farmacèutic.
7 del matí, sona el despertador. Obro els ulls, l'esmorzar. El nen a l'escola, la feina, corro a dinar, la reunió de les 4, 60 correus per contestar. Massa trànsit. El Punt Avui, el teu moment d'independència diari. Edicions a Barcelona, Camp i Ebre, Girona, Lleida, Maresme i a la Catalunya Central.
Aconsegueix amb La Vanguardia el Top Cuisine de Taurus, el robot que cuina per tu. Domina totes les tècniques i plats perquè puguis gaudir del millor menjar. Emporta't el robot de cuina Taurus per només 59,95 €. Cartilla aquest diumenge amb La Vanguardia. Botigues de recollida Electrodomèstics Calvet.
Ya encontré mi primer piso. Ya encontré nuestro nidito. Ya encontré un love parisino. Ya encontré algo tranquilo.
Ya encontré.com, el portal immobiliari on trobes tot el que busques. Ya encontré la teva casa ja.
RAC1, Via Lliure, amb Xavi Bundó.
4 minuts i les 10, continua el debat, evidentment, amb el Carles Fernández, la Ivanguera, amb el Manel Manchón, amb el Josep Costa i el Manel Delgado, que tenia la paraula.
No, o sigui,
ja no te'n recordes.
No, sí que me'n recordo, perquè, o sigui, a veure, això, diguem-ne, de ser de comentarista d'actualitat, té els problemes que greus, que és que no sabem realment el que està passant. Podem intuir-lo, inferir-lo a partir de gestos, a partir tal...
Al final però... ho aconseguiràs, cada tertúlia dius...
Però és que és molt important, bàsicament, perquè s'entengui lo limitat de les nostres anàlisis, per dir-ho d'alguna forma, que no són més que especulacions. Tal. Estic segur que hi ha coses que estan passant fonamentals, i espero que estiguin passant, i que siguin fonamentals, que no coneixem. Per tant, a partir d'aquesta mena de coneixement limitat, jo, per exemple, em reclamo amb el dret a creure aquesta mena, diguem-ne, de teories que hi ha a propòsit de que això del dia 21 i la manera com s'ha convocat, i amb unes condicions tan estranyes, en un dia tan estrany, és bàsicament la conseqüència d'algun tipus d'imposició europea. És pensable i tindria sentit. Bàsicament, això implicaria que el dia 21 que hi hauria és alguna cosa similar al famós referèndum pactat. I bàsicament amb efectes que haurien de ser aquests. Per mi, per exemple, és un enigma què faran els comuns. Bàsicament perquè estava buscant informacions a propòsit de què és el que va passar a les eleccions del setembre del 2015, en què Catalunya Sí que es Pot, que havia de ser, diguem-ne, la gran alternativa seguint el model de Colau a Barcelona, va fracassar. Perquè va perdre dos diputats en relació als que havia aconseguit Iniciativa per Catalunya. Evidentment no quadrava. I està clar que van pagar el preu d'una indefinició que evidentment va ser, diguem-ne, greu en ordre dels seus objectius electorals. I per exemple em pregunto què passarà si de sobte de Colau s'atreveix a presentar-se, o a ella o Xavi Domènech, arrossegant o no als Podemos o a les seves restes, a una alternativa que vulgui continuar representant la tercera via. Perquè li podria tornar a passar el següent, que diguem-ne que gent que té la seva agenda guanyar la Generalitat, perquè és una causa que pot guanyar ara per ara, ni tan sols pugui assolir aquest objectiu. La idea d'un front únic, explícit o no, per no ofendre ningú, diguem-ne, democràtic, antirepressiu, Jo crec que és raonable, però en qualsevol cas el que sí que està clar és que el dia 21 sabrem qui és qui i quan i amb quines forces compta cadascú. Si el PP continua fent campanya a favor de la independència, perquè bàsicament és el que està fent, o sigui, si els jutges continuen fent campanya a favor de la independència, jo crec que aquest marge s'ampliarà. I llavors la pregunta és què passarà. La pregunta que feia el Puigdemont, el govern espanyol acceptarà els resultats del que seria una mena de referèndum, diguem-ne, subtilment dissimulat?
La Iva i el Manel somreien, la Iva feia que sí amb el cap, no sé si és que estàs d'acord amb això que deia, que el PP s'ha instal·lat en una zona en què està donant vots als independentistes.
Jo crec que el PP, com a mínim el PP català, tinc més dubtes del paper que està jugant el govern espanyol i de si controla o no controla, vamos, el no control del seu partit a la resta d'Espanya. S'ha instal·lat en una dinàmica de confrontació que de fet afavoreix més les seves opcions electorals i les de Ciutadans, alhora que afavoreix les opcions electorals d'Esquerra, per exemple, i de la CUP, i van